Gest del president Illa a Esquerra per negociar els pressupostos. La Generalitat no renuncia a recaptar tot l'IRPF. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'endemà de tancar l'acord de pressupostos amb els comuns, el president Salvador Illa busca també ara aplanar la negociació amb Esquerra, Joan Bota.
Per aconseguir-ho, Illa insisteix que Catalunya ha d'acabar recaptant tots els impostos com va pactar amb els republicans, tot i el fre d'aquesta carpeta a Madrid.
Palau de la Generalitat, Albert Prat.
El president respon a la demanda d'Esquerra en un moment clau pels republicans. Demà al matí, Oriol Junqueras reuneix els seus òrgans de direcció per valorar si obren la negociació dels pressupostos.
El meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de la Hisenda Catalana és total.
Doncs el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, carrega durament contra l'acord de pressupostos del govern amb els comuns, que inclou limitar la compra especulativa d'habitatges.
El cap de la patronal adverteix que el Tribunal Constitucional pot acabar tombant la mesura. Sentim com la desqualifica el matí de Catalunya Ràdio.
Polítiques, jo les considero filocomunistes, que canvien el vot dels pressupostos a canvi de vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada.
Això en un nou divendres de vaga de metges, la vuitena des del mes d'octubre.
Els convocants parlen d'un seguiment del 43%, tot i que la Generalitat ho rebaixa al 7%. Els metges exigeixen un estatut marc propi i acabar amb les guàrdies de 24 hores.
Barcelona, Montse Poblet.
I ho exigeixen fent vaga i amb una manifestació de 2 hores i mitja pels voltants de la seu del Departament de Salut, en la que han tornat a demanar que s'acabi amb les guàrdies de 24 hores, que se'ls apugi la categoria laboral i que se'ls rebaixi la càrrega de feina. La protesta s'ha acabat amb el Bella Ciao, els xiulets i les trompetes sonant davant del departament que dirigeix Olga Pané.
I mentrestant, un altre sector en conflicte, el de l'educació, mestres i professors d'arreu del país comencen a negar-se a fer sortides i colònies després d'anys de fer-les sense cobrar. Girona, Núria Peraire.
Cada cop són més els que diuen prou fins que no els millorin les condicions i comencen a organitzar-se. Al Maresme i la Selva, una quinzena de centres s'han adherit a un manifest per deixar de fer sortides i colònies al curs que ve, i un centre de Lleida ja no farà colònies aquest mateix curs.
I la Sagrada Família ja és l'edifici més alt de Barcelona i també l'església més alta de tot el món, després que avui s'ha coronat la Torre de Jesucrist. Gemma Bonet.
Amb una aparent lleugeresa i amb només uns 20 minuts, una altíssima grua ha col·locat poc abans de les 11 del matí la part superior de la creu de la Torre de Jesús. Era l'última que faltava per col·locar. Moltes veïnes del barri ho han viscut amb emoció.
Parlada que tinc és històric.
Des de casa sí que ho veig molt bé, perquè surto al balcó i precisament avui m'he agafat els prismàtics per veure-ho.
Faltin 20 minuts per les 3. Arribaran els esports amb quins titulars, Eudald Serra?
Avui entra en joc el Barça de bàsquet a la Copa ACB. Els de Xavi Pascual jugaran aquest vespre a les 9. L'últim partit de quarts davant l'UCAM Múrcia. Aquest matí s'han entrenat amb l'equip Panther, Satoransky i Vesely, que arrossegaven problemes físics. Sentirem també Oriol Cardona, que hi va guanyar l'or als Jocs Olímpics d'hivern a la prova d'esprint d'esquí de muntanya i que demà optarà una altra medalla a la prova dels relleus mixtos. I el primer equip del Barça de futbol, Gavi, s'ha tornat a entrenar amb la resta del grup després de 5 mesos, tot i que encara trigarà un temps a rebre l'alta mèdica definitiva.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs tenim diversos trams amb molta intensitat i alguna aturada per volum de vehicles, però no per incidències. Comencem a anar molt plenes les rondes de Barcelona en trams intermitents, també l'entrada cap a la capital pel nus de la Trinitat i, sobretot, AP7 i B30 a Cerdanyola, direcció Girona, però també, per exemple, C17 a Parets. També hem de destacar que per un camió que s'ha incendiat a primera hora i que s'està, de fet, retirant, hi ha un sol carril obert a la C66 entre Sant Ferriol i Pesalú.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Tota la setmana que ens esteu anunciant un cap de setmana de primavera amb molt bon temps, i sembla que l'aperitiu el tenim perquè s'acaba de desconnectar, diguem-ne, el pla Vencat. Per tant,
sí.
Bé bo pel cap de setmana.
Sí, sí, es va confirmant aquesta temperatura agradable. No és que hagi de fer calor, però entre que el dia s'allarga, el sol va més alt que fa un mes i mig i la temperatura que puja, doncs si ens posem al sol, amb el permís d'alguns núvols alts i mitjans, notarem aquest ambient primaveral amb màximes de 18, 20 i 22 graus a bona part de la costa, prelitoral. No descartem al voltant de 20 en punts a l'interior. Comencen ja aquestes florides massives, no només d'ametllers, sinó també de presseguers o nectarina. Això s'està notant, s'està avançant un parell o tres de setmanes. I bé, doncs avui, núvols alts i mitjans al centre i nord de Catalunya. La nit encara serà una mica freda, encara alguna ratxa moderada forta de mestral al sud de Catalunya o de tramuntana a l'Empordà, però en general demà ja el vent va calmant, farà més sol i la temperatura puja, un anticicló que pot durar com a mínim entre 5 i 7 dies més.
Doncs el gaudirem després de tants dies de tempestes i borrasques una darrere l'altra. Gràcies,
Dani, bon dia. De gust, que vagi bé, vagi bé. Adéu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Com dèiem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, mou fitxa per mirar de desbloquejar la negociació dels pressupostos amb Esquerra Republicana. L'endemà de lligar el suport dels comuns, avui el president ha fet un dels gestos que li exigien els d'Oriol Junqueras en aquest moment i ha reafirmat que el seu compromís és total per tal que la Generalitat acabi recaptant tot l'IRPF. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Bon dia, sí. Salvador Illa ha sortit a plana el camí d'Oriol Junqueras per intentar que s'assegui a negociar els pressupostos la setmana que ve. Des d'aquí, des de Palau, el cap de l'executiu ha fet els deures que li exigien els republicans i ha tornat a dir un cop més que vol gestionar els impostos.
El meu compromís com a president de Catalunya amb els acords d'investidura és total. I de forma molt especial, vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de l'Hisenda Catalana és total.
És l'enèsima vegada que es compromet amb el pacte d'investidura, però el moment no és casual. Avui ha volgut donar solemnitat en aquesta declaració de bones intencions a les portes d'un cap de setmana clau pels republicans. Illa ha promès a Esquerra que impulsarà els tràmits al Congrés perquè avanci la carpeta de l'IRPF.
El compromís és total i seguirem impulsant els acords i les iniciatives parlamentàries per fer-lo possible. Sé el que hem de fer i sé que ho farem.
Però no ha revelat ni quins passos farà ni com els farà perquè sigui una realitat. En qualsevol cas, el compromís del president s'interpreta com una maniobra de pressió del PSC cap al govern espanyol, tot i que, de moment, el Ministeri d'Hisenda no està disposat a donar el 100% de la recaptació dels impostos a la Generalitat.
Bé, doncs tenim el gest del president Illa, però Esquerra Republicana no decidirà fins demà si amb això n'hi ha prou o no per asseure's a negociar els pressupostos. Més enllà del compromís que acabem de sentir de Salvador Illa, algunes veus dins del partit d'Oriol Junqueras creuen que cal anar més enllà i tenir també lligat el compromís del PSOE i del Ministeri d'Hisenda. Sense IRPF, recordem, Esquerra ha dit de totes les maneres possibles que no hi haurà cap negociació de pressupostos. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Avui el president Illa ha posat una pista d'aterratge per a la negociació dels pressupostos, però el seu compromís pot quedar no res si el Ministeri d'Hisenda no mou fitxa i permet la cessió a Catalunya de l'impost de la renda. El Consell Nacional d'Esquerra, que és un dels màxims òrgans directius del partit, es reunirà demà a Barcelona per prendre una decisió. Hi haurà debat perquè hi ha veus dins del partit que creuen que no n'hi ha prou amb les paraules d'avui del president de la Generalitat i esperen també un compromís ferm de Madrid. El govern té entre cella i cella que vol aprovar els pressupostos abans de Setmana Santa, però per complir aquest calendari caldria que Esquerra es posés a negociar ja la setmana que ve. Demà el president del partit, Oriol Junqueras, aclarirà si finalment hi ha fumata blanca o no per negociar. De moment, aquesta setmana el camí s'ha començat a planar. S'ha desencallat una altra de les exigències dels republicans, la creació d'un consorci format per representants de la Generalitat i del govern espanyol per assegurar que s'executen totes les inversions a Catalunya que s'inclouen als pressupostos de l'Estat.
Però més enllà dels partits polítics, també hi ha reaccions a la possibilitat que Catalunya tingui o no nous pressupostos. Per exemple, la patronal Foment del Treball veu necessari que hi hagi pressupostos, però critica que per aconseguir-ho el PSC hagi pactat amb els comuns mesures com ara frenar la compra especulativa d'habitatges. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, els acusa de fer polítiques filocomunistes, Mireia Salà.
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'aquesta patronal, Josep Sánchez Llibre, diu que l'acord per reformar la llei d'urbanisme per prohibir les compres especulatives és un atac a la propietat privada.
Molta preocupació per la imatge de Catalunya a nivell exterior i a nivell internacional per implementar una sèrie de polítiques que jo les considero filocomunistes que canvien el vot dels pressupostos a canvi de vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada.
Sánchez Llibre qualifica de lamentables les crítiques que va fer el president espanyol Pedro Sánchez perquè els empresaris no van firmar l'acord per apujar el salari mínim interprofessional.
Doncs precisament la compravenda d'habitatges l'any passat va superar per primera vegada les xifres que teníem a l'època de la bombolla immobiliària. A Catalunya es van vendre més de 112.000 immobles, que és la xifra més alta des que l'Institut Espanyol d'Estadística té registres. Una acceleració del mercat immobiliari que ha portat la firma d'hipoteques per comprar habitatges a nivells que tampoc no es veien des de fa 16 anys. El preu mitjà de les hipoteques que es van donar l'any passat ja s'enfila fins als 183.000 euros, Sara Riera.
Doncs bé, tot això passa amb uns preus de l'habitatge un 6,5% més alts encara que l'any passat. En el cas de Barcelona, parlem, atenció, de 4.500 euros al metre quadrat. La pregunta, per tant, és qui pot comprar en aquests moments. La càtedra UNESCO de la Rovira i Virgili ha constatat que és bàsicament gent amb diners. Un 14% són estrangers, un 30% ciutadans que s'ho poden permetre sense necessitat ja ni d'hipotecar-se, i molts també, atenció, gent gran que s'està venent les propietats per ajudar els fills a pagar l'entrada del pis. Això últim ho ha detectat l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Francesc Quintana n'és el secretari.
Tota una generació, doncs, que potser ara està entre els 50 molts i 70, i que s'estan, doncs, venent aquells habitatges que havien comprat potser en el seu moment, i està havent un traspàs, diguem, econòmic cap als seus hereus perquè aquests puguin accedir a un habitatge de compra, no?, i puguin ajudar-los amb aquesta entrada.
I qui no té propietats ni tants diners queda exclòs del mercat. Héctor Simón és el director de la càtedra de la Rovira i Virgili.
No? De manera que els que tenen, doncs, un perfil, doncs, més, diguem-ne, més vulnerable, uns o menors ingressos econòmics, no?, els primers quintils de renda, doncs acaben o en el mercat privat de lloguer, parlem avui dia de lloguer d'habitacions, o estar en situació d'infrahabitatge o d'hacinament. No.
Malgrat les magnituds, els experts insisteixen que no hi ha bombolla immobiliària precisament perquè aquesta gent que s'està hipotecant és solvent i no genera, doncs, riscos als bancs.
A tot això, avui fa un mes de l'accident de tren de Gelida que va suposar la crisi de Rodalies, i el servei encara no ha recuperat el funcionament habitual. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, confia que després d'haver tocat fons, ara s'han pres les decisions perquè Rodalies, també regionals, millorin, Jordi Canal.
Sí, el servei funciona al 80% i encara trams de 5 línies que es fan amb autocars i una xifra rècord de limitacions de velocitat, més de 200. En declaracions als matins de TV3, Santano ha anunciat que aquesta setmana se'n resoldran 26. Ha reconegut que fins ara no havia viatjat mai en Rodalies.
No conocía el sistema Rodalies.
No había circulado nunca en un tren de Rodalies.
No había circulado nunca en un tren de Rodalies. O no lo recuerdo, por lo menos.
A pesar de ser el número 2 del ministerio.
Bueno, bien, pero es que yo soy el número 2 desde hace 2 años. Es decir, que España es muy grande y...
Santano també ha explicat que les obres de millora dels túnels del Garraf de la línia R2 Sud estan adjudicades, han de començar al març. Això farà que els trens només circulin en un sentit i s'hagi de reforçar el servei per carretera. Sobre la línia R1 al Maresme, aposta per no traslladar-la cap a l'interior, mantenir-la davant la costa, actuant-hi per protegir-la.
D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. El Departament de Salut xifra en un 7% el seguiment de la vaga de metges d'avui, però els convocants ho eleven fins al 43%. Són xifres similars a les que es van donar dilluns passat, l'anterior vaga d'aquests professionals. La manifestació de Barcelona ha començat i ha acabat davant del Departament de Salut amb un miler de participants, segons la Guàrdia Urbana. Unitat mòbil a Barcelona, David Mendoza i Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Després de 2 hores i mitja de marxa lenta i sorollosa, els metges s'han concentrat davant la seu del Departament de Salut, el que exigeixen negociar i solucions pels seus problemes. Xavier Llaunar, secretari general de Metges de Catalunya, ho eleva al nivell d'una crisi de país.
El govern no seuen amb els metges per parlar de la situació crítica sanitària. De fet, és una situació crítica de país. Tenim un país desballestat, al qual se li estan aplicant solucions dels anys 80 per problemes del segle XXI. Les fórmules que estan aplicant en salut ja no s'aguanten.
La manifestació s'ha fet en format rua de carnaval, oberta per una comparsa amb metges disfressats de zombis, simbolitzant com se senten després d'una guàrdia de 24 hores, o vestits d'aranyes per denunciar que els exigeixen assumir moltes feines alhora.
Som multitasking, som metges que arribem a tot sense temps. O sigui, nosaltres hem de treballar, fer visites a temps zero, hem d'atendre trucades, hem d'atendre els pacients, hem d'atendre el mòbil, hem d'atendre totes les incidències que tenim al llarg del dia a temps zero.
Tot i el ball de xifres de seguiment, un 43% segons el sindicat, un 7% segons Salut, en el nostre recorregut pels caps de Barcelona, el que hem trobat és normalitat.
Normalment m'han visitat. Tenia hora avui i m'han visitat normalment. Metge de capçalera.
Tot normal, veu, bastanta gent, però com cada dia.
Són usuaris del CAP Ernest Lluch de Barcelona i treballen 20 metges i avui només un ha fet vaga.
Un quart de tres de la tarda. Mentrestant, un altre dels sectors que està en crisi i en protestes, el Departament d'Educació preveu pel curs que ve una inscripció de 132.000 alumnes a infantil 3 i a primer d'ESO, un lleuger increment respecte de l'any passat a secundària, on es crearan 50 grups més a la pública. Pel que fa a la concertada, 9 centres han renunciat al concert perquè separen nens i nenes a l'aula i de cara al curs que ve hi haurà 4 centres de nova creació. Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. La baixada de la natalitat es nota especialment a I3, amb 1.700 alumnes menys. Tot i això, l'oferta es manté bastant similar. En canvi, a primer de secundària passa la inversa, hi ha 2.000 alumnes més i es crearan nous grups. Montserrat Duran és la directora general de centres públics.
Per poder oferir un grup hem de tenir en compte si són municipis on hi ha matrícula viva o si són municipis on els grups de sisè que pugen, doncs pugen amb un nombre major d'alumnat. Pensem que incrementar un grup pot dependre de que pugin 3 alumnes de més o 4 alumnes de més. Algun exemple, per exemple, Sant Boi de Llobregat és un municipi on enguany creix amb 3 grups més.
La planificació d'educació es fa conjuntament amb la concertada, que el curs que ve perdrà 283 grups, principalment de centres que han optat per segregar per sexes. Xavier Güell és el director general de centres concertats.
Nous centres, doncs, que en alguna etapa educativa perdran el concert, doncs, perquè no fan coeducació, però dintre d'aquests nous centres n'hi haurà 4, doncs, que s'agreguen alguna etapa educativa, bàsicament infantil, on faran coeducació i doncs aquests centres estaran doncs concertats.
De cara al curs que ve hi ha 4 centres nous, 2 d'ells a Barcelona. El període de matriculació començarà el 4 de març a infantil i primària i el 6 a secundària.
Són les xifres del curs que ve en un sector, el de l'educació, que continua molt molest amb el departament. I avui hem tingut un altre exemple. Protesta de professors i de mestres catalans per deixar de fer sortides i colònies. Al Maresme i a la Selva, una desena de centres ja s'han adherit a un manifest per no fer-ne l'any que ve i hi ha iniciatives semblants en altres comarques. La mesura es plen en plenes negociacions del sector amb el departament. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Les hores extres i les nits fora de casa no es compensen ni es paguen. Al Maresme, després de parlar-ho amb els docents, la professora Clàudia Cebrián, de l'Institut Lluís Companys de Tordera, va escriure un manifest d'adhesió a la protesta pel curs que ve, al qual ja s'han afegit una quinzena de centres de la seva comarca i de la Selva.
Pernoctem fora i potser és de les poques feines on dorms fora 3 dies i no reps cap tipus de compensació. A part que tenim molta responsabilitat. Estem amb alumnes doncs, amb moltes realitats. Hem de gestionar medicaments.
A Lleida, els professors de l'Escola Santa Maria de Gardeny han aprovat el claustre que ja no faran colònies aquest mateix curs. Un dels professors, l'Agustí Linyan, espera que més centres s'hi sumin.
Si aconseguim això se faci taquet oli, se faci una crida a la resta de la comunitat educativa replicant aquestes accions, doncs pot afectar a empreses del lleure o a terceres empreses que d'alguna manera també els afecta directament i per tant entenem que pot ser una bona mesura per apretar.
Tot i la protesta, asseguren que són defensors de les sortides i colònies pel seu valor educatiu i pedagògic.
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Carrefour et porta el millor preu.
com el 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte amb cupó bescanviable. Fins al 23 de febrer, vàlid als hipermercats. A Carrefour, el més bo, el millor preu.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 polzades de 1.199 a 579 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de 1.449 euros a 1.399,90. I les ulleres Ray-Ban Meta de primera generació amb un 25% de descompte. Són les ofertes límit només fins al 22 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. L'endemà de la detenció de l'expríncep Andreu, la policia britànica ha continuat escorcollant la seva antiga residència a la recerca de proves sobre els vincles amb Jeffrey Epstein. Se l'acusa, recordeu, de filtrar documents confidencials al pederasta. El Regne Unit s'ha llevat avui amb el xoc de la imatge de l'expríncep Andreu quan va ser alliberat ahir a la nit després de 10 hores d'interrogatori. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Bon dia. En aquest segon dia d'escorcolls a la mansió que l'expríncep tenia al complex de Windsor, a l'oest de Londres, els agents busquen ordinadors, discos durs o documentació per esbrinar si va passar documents governamentals a Jeffrey Epstein. Això entre el 2001 i el 2011, quan el germà petit del rei era enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional i feia viatges oficials arreu del món. Ara se sospita que va enviar a Epstein informes de viatges a Àsia i oportunitats d'inversió a l'Afganistan. La investigació pot durar setmanes o fins i tot mesos per decidir si se li imputa mala conducta en càrrec públic, un delicte que aquí a Anglaterra pot comportar elevades penes de presó. La monarquia britànica viu, doncs, un període d'incertesa davant la possible acusació contra Andreu Mountbatten-Windsor per aquest cas i per les acusacions d'agressió sexual que fins ara han quedat fora de l'abast de la investigació formal. Carles III, que ja va desposseir el seu germà petit de tots els seus títols reials a l'octubre, a causa de les noves informacions sobre els vincles amb Epstein, va evitar interrompre la seva agenda malgrat l'excepcionalitat de la detenció. Per trobar el darrer arrest d'un membre de la Casa Reial Britànica, ens hem de remuntar al 1649.
Som a punt d'arribar al quart any de guerra a Ucraïna i allà la situació continua estancada amb moltes baixes al front i unes negociacions sense resultats. El suport occidental i les garanties de seguretat són crucials per la supervivència física i també econòmica, especialment al sud, on el Mar Negre concentra el 90% de les exportacions ucraïneses. Enviats especials a Odessa. José Antonio Rodríguez, Vicent Mifsud, bon dia.
Bon dia. El nou president de l'Associació de Ports d'Ucraïna, Dimitro Barinov, ens explica que amb el suport militar internacional l'armada ucraïnesa ha aconseguit garantir un corredor segur per a les exportacions. Però això considera que qualsevol acord que es pugui aconseguir en unes negociacions ha de garantir la cobertura militar per a que Rússia no intente bloquejar de nou els ports.
Si els nostres amics, els nostres socis, ens ofereixen suport, com projectils que ens donen cobertura, com Patriots que cobreixen l'àrea del port, la regió d'Odessa, doncs així podrem treballar.
Des del trencament de l'acord del 2023 que permetia les exportacions ucraïneses pel Mar Negre i que es va signar en la mediació de l'ONU i Turquia, Kiev ha optat per un corredor propi amb la col·laboració dels països veïns, sobretot Romania i Bulgària. Els vaixells petits viatgen a prop de la costa i els grans mercants amb rutes i velocitats estrictament marcades. Això, juntament amb l'increment de l'activitat militar contra la flota russa a Crimea, ha permès als ports ucraïnesos duplicar les exportacions respecte al 2023.
I a Corea del Nord s'ha obert el 9è Congrés del Partit dels Treballadors, que fixarà el full de ruta del règim comunista pels pròxims 5 anys. El principal focus d'atenció és en clau successòria, amb tots els ulls posats en la filla adolescent del president Kim Jong-un. Pequín, Francesc Canals.
L'aparell de propaganda del règim nord-coreà difós avui la notícia i les imatges de l'obertura ahir dijous per Kim Jong-un del 9è Congrés del Partit dels Treballadors de Corea, enmig de l'habitual aclamació eufòrica dels delegats. Discurs sobretot en clau econòmica en què Kim assegurava que Corea del Nord ha superat l'estancament i ha millorat la seva autosuficiència. En l'anterior congrés, fa 5 anys, la situació econòmica era molt negativa sota les sancions internacionals i l'aïllament per la Covid-19. Però ara, novament, amb el suport xinès i rus, Corea del Nord va enviar soldats a la guerra d'Ucraïna, l'economia torna a créixer. Els analistes creuen que en el congrés hi pot haver indicis d'una futura successió en la persona de la filla adolescent de Kim Jong-un, Kim Ju-hwe, de 14 anys. Sentim Lee Sung-kyun, del Comitè Parlamentari d'Intel·ligència Sud-Coreà.
Kim Ju-hwe està cada cop més en l'ull públic. Se l'ha vist fa poc en el Dia de la Força Aèria i durant una visita al Palau del Sol de Kumsusan. Hi ha indicis que ha començat a opinar sobre alguns afers polítics. L'agència creu que estem passant de la designació de la successora a la fase de nominació.
També està atent Seul a les novetats d'armament que Corea del Nord pugui presentar coincidint amb el Congrés.
I encara en la informació internacional, Turquia ha deportat 6 activistes europees d'esquerra, inclosa una catalana, que feien una visita solidària a les presons del país. Es tracta de l'advocada Alejandra Matamoros, de la Plataforma Antirepressiva de Barcelona. Des de l'organització, Adam Camón denuncia a Catalunya Ràdio que les presons d'alta seguretat turques, conegudes com a tipus POU, vulneren les normes internacionals.
Turquia no respecta ni els drets més fonamentals i sí, s'atreveixen amb advocats que al final fan la seva feina i exerceixen el dret a defensa, doncs imaginem-nos, no, el que fan amb els presos polítics, tant aquí com a Turquia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Tenim aval definitiu per l'eutanàsia de la Noelia, la jove paraplègica que l'espera des de l'agost de l'any 2024, tot i les accions judicials del seu pare, que vol aturar-ho als jutjats. Avui el Tribunal Constitucional, per unanimitat, no ha admès el recurs del pare, que va de la mà de l'Associació Ultracatòlica Advocats Cristians. D'aquesta manera, ja ha esgotat totes les instàncies judicials de l'Estat espanyol i la sentència que dona la raó a la noia és ferma. L'eutanàsia es podrà practicar un cop es facin totes les comunicacions judicials a l'administració i ella torni a confirmar que vol acollir-se a una mort assistida. Quan començàvem a Catalunya Migdia, parlàvem amb el Dani Ramírez i ens deia que s'havia desactivat el pla Avencat. S'han acabat, per tant, les ventades, com a mínim de moment, a Catalunya. Però és que aquests últims temporals de vent que hem patit han posat al descobert el mal estat de la xarxa de subministrament elèctric i de telecomunicacions, especialment al sud del país. Els talls que hi ha hagut en pobles del Priorat i del Baix Ebre se n'hi afegeixen alguns a l'Alt Camp i al Baix Camp. A Pratdip, per exemple, han estat aïllats més de 3 dies sense servei telefònic ni tampoc televisió. Tarragona, Ricard Boigas.
Les poblacions d'Alcover, Mont-ral i el Milà, a l'Alt Camp, estan patint talls de llum que duren hores. Això afecta les telecomunicacions i el subministrament d'aigua. L'alcalde d'Alcover, Robert Figueres, reclama les inversions promeses a la xarxa.
I a la mínima que hi ha una situació meteorològica adversa, tenim dificultats per arribar a passar l'episodi meteorològic amb llum. És que no ho entenem. I l'empresa el que ens van dient és que sí, que està previstes inversions, estan previstes inversions, però no realitzen aquestes inversions.
A Pratdip, al Baix Camp, han estat sense servei de telèfon ni televisió més de 3 dies. Un tall de llum va deixar sense subministrament les torres de telecomunicacions. L'alcaldessa Sílvia Carrillo ha dit a 3Cat Info que situacions com aquesta són freqüents i molt delicades.
És una població envellida, una població, bueno, que tenim certes necessitats, doncs alhora, imagina't, si haguéssim de trucar al 112 perquè ha passat alguna cosa, és que no podem ni trucar al 112.
Els municipis reconeixen l'esforç que està fent el govern per trobar solucions sense obtenir resultats.
2 minuts i seran 2:45 de la tarda. A Barcelona, la Sagrada Família ha coronat aquest matí la Torre de Jesucrist. Ja fa 172 metres d'alçada amb la nova creu de 17 metres. És, per tant, l'església més alta de tot el món i l'edifici més alt de Barcelona. L'operació s'ha fet amb molta expectació i el muntatge ha coincidit amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Sagrada Família, Gemma Bonet.
Bon dia. El temps ha acompanyat i no ha fet gens de vent. En poc més de 15 minuts, una grua de grans dimensions ha aixecat de manera àgil i força ràpida la part superior de la creu de la Torre de Jesús, l'únic dels 4 braços que faltava per col·locar. Centenars de turistes i veïns s'ho miraven embadalits, satisfets de presenciar aquest moment històric.
Per l'edat que tinc, és històric.
Poder dir, jo hi era.
Estar aquí de manera presencial, no té preu, eh? Molt bé, molt maco, eh?
Bello, ma non pensavo che venire proprio questo giorno e trovare una cerimonia così, bello.
També l'actual arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí, s'ha mostrat satisfet un cop acabat la maniobra.
La seva construcció estava molt ben estudiada i ha anat molt bé. De manera, és una creu que ha aguantat tot el seu pes, els esforços del vent, i per tant està calculada per això.
Amb aquesta operació d'avui, la Sagrada Família esdevé el sostre de Barcelona amb 172 metres i mig. La data d'inauguració oficial és el 10 de juny, si espera l'assistència del Papa, tot i que el Vaticà encara no ho ha confirmat.
Pràcticament 2:15, el xofer de Carlos Mazón ha declarat davant la jutge que investiga la Dana a València que l'expresident va abandonar el comitè d'emergències passada la mitjanit, quan ja se sabia que hi havia morts. Ara mateix són 2:15 de la tarda. La jutgessa de Catarroja també ha citat el cap dels escortes de Mazón, que ha assegurat que va ser excepcional que els demanés que es retiressin sense hora de tornada quan va arribar al restaurant El Ventorro. València, Alba Barbosa.
Carlos Mazón va arribar a casa sobre la 1 de la matinada, quan la reunió del seu copi estava encara en marxa, i després d'haver comparegut davant els mitjans afirmant que les inundacions havien fet víctimes mortals. El xòfer que el va portar al seu domicili ha afirmat davant la jutge que el deixa a casa com a molt tard a la una i que durant els desplaçaments no presta atenció a les converses que Carlos Mazón manté per telèfon. També ha confirmat que surten del Palau de la Generalitat sobre les 8 del vespre i que l'alerta als mòbils els sona de camí al seu copi i que no percep sorpresa per part de Mazón. Armand Galán és l'advocat de l'acusació de compromís.
A l'hora que sona el desalert, el president Mazón va en el vehicle i no té la sensació de que estigués especialment preocupat ni que tampoc li sobtara l'arribada del missatge. Això pot contextualitzar en què possiblement la informació la pogués tindre.
Avui també ha declarat com a testimoni el cap dels escortes, que va autoritzar que l'equip de seguretat deixés sol Carlos Mazón durant el dinar al Ventorro. Diu que va ser excepcional que la petició de prescindir dels serveis fos indefinida perquè normalment tenien hora de tornada. La gestió de la Dana continua sacsejant la Conselleria d'Emergències de la Generalitat. Ha dimitit el director general, Raúl Quílez. Va declarar com a testimoni davant la jutge fa uns dies i ell tenia constància que la Generalitat Valenciana tenia gravacions de la reunió del CECOPI que no van aportar a la jutge. Des de la conselleria desvinculen la dimissió de la investigació judicial.
I una cosa més a més de la publicitat, tornem a l'exterior, perquè Donald Trump ha ordenat que es desclassifiquin arxius relacionats amb ovnis i amb possibles formes de vida extraterrestre. La decisió arriba després que Barack Obama va assegurar en una conversa en un podcast que la vida alienígena existeix, Jordi Baró.
Sí, l'expresident Obama va encendre el cap de setmana passat la polèmica amb unes declaracions en un podcast molt popular als Estats Units, on va acceptar respondre una ronda ràpida de preguntes sobre els extraterrestres.
Són reals els extraterrestres? Són reals, però no els he vist i no els mantenen a l'àrea 51. No hi ha cap instal·lació subterrània, sinó és que hi ha aquesta enorme conspiració i ho han amagat el president dels Estats Units.
Quina va ser la primera pregunta que volia que li responguessin quan va ser president?
On són els extraterrestres?
Davant l'enrenou causat per les seves paraules, Obama va voler puntualitzar després que la possibilitat que els extraterrestres visitin la Terra és baixa i que no en té proves. Malgrat això, Trump l'ha acusat d'haver donat informació confidencial i li responia així.
Bé, jo no sé si són reals o no. Jo puc dir que ell va donar informació classificada. Se suposa que no ho hauria d'haver fet. Va cometre un greu error. Ho va treure d'informació classificada.
Trump assegura que vol fer pública una informació que ha generat especulacions i teories infinites de la conspiració durant dècades als Estats Units.
Doncs veurem si aquesta informació ens dona o no alguna sorpresa, si hi ha o no vida alienígena. Ara mateix passen 3 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Catalunya migdia.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en quant.
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, no, si ja surt l'hora, ja surt l'hora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. Comencem la cultura parlant de cinema i de l'estrena d'una de les pel·lícules favorites als Oscars.
Buraco. La boca.
És El agente secreto, l'última competidora de Cirat als Oscars que faltava per estrenar-se aquí. Arriba avui a les sales, Marc Garriga.
La pel·lícula brasilera està nominada a 4 categories i ve d'endur-se el Globus d'Or i el Critics' Choice Award a millor pel·lícula de parla no anglesa. Està protagonitzada per Wagner Moura, el Pablo Escobar de la sèrie Narcos, que fa una interpretació magistral. El film és un magnífic thriller polític que denuncia la corrupció i la brutalitat de la dictadura militar brasilera dels anys 70. Avui també s'estrena Balandrau, vent salvatge, la pel·lícula que recrea la pitjor tragèdia del Pirineu català. El primer llarg de Fernando Trullols és un homenatge emocionant i emocionat a les víctimes d'aquell torb mortal, als seus familiars i als equips de rescat que van actuar aquells dies de Nadal del 2001. Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez són els protagonistes d'un film impecable tècnicament, però que perd força en la seva part final. Un altre candidat als Oscars, en aquest cas en la categoria d'animació, la francesa Little Amélie, s'estrena doble del català. És un prodigi de bellesa visual, amb un aire evident a les pel·lícules de l'estudi japonès Ghibli, sobre com una nena petita processa tot el que veu i sent des que neix. Completen les novetats l'últim film dirigit per Bradley Cooper, Sin Conexión, una captivadora dissecció d'un matrimoni cansat d'ell mateix que lluita per no separar-se, la inversemblant segona part de la catastrofista Greenland, la cinta de terror La Maldición de Shelby Oaks, que barreja True Crime i Found Footage, i la suposada comèdia El Fantasma de mi Mujer.
Però avui també és un dia gran pels fans de l'anime. I és que One Piece es torna a emetre al Super 3 amb nous capítols en català. Ja estan disponibles els primers 57 episodis a la plataforma 3Cat Bisfreixes.
Basat en el manga més venut de tots els temps, One Piece és, ara mateix, l'anime amb més seguidors a tot el món. I per als directors del doblatge, Jaume Mallofré i Sílvia Gómez Gràcia, avui és un dia històric per l'anime en català.
Jo crec que aquesta sèrie serà un punt d'inflexió en la història de l'anime, diguéssim, eh? Perquè s'ha posat tota la carn a la grella i més.
Sí, està molt bé la traducció, està molt bé els ajustos. Dirigir així és una mica amb luxe.
A partir d'avui, cada dia de dilluns a divendres, s'emetran 2 episodis pel Super 3 a 8:45 del vespre. En total arriben 228 capítols més, d'una sèrie que aconsegueix connectar amb diverses generacions per acabar parlant dels problemes a què s'enfronten uns pirates, però també de tots els mals del nostre món.
Més de 200 galeristes, artistes i crítics d'art catalans es manifestaran aquesta tarda al MACBA, a menys de 2 setmanes per l'inici d'Arco, la fira més important del sector. Reclamaran un cop més la baixada de l'IVA per la compravenda d'obres i denunciaran el silenci del govern espanyol davant la seva petició, Montse Mas.
La mobilització s'estendrà per diversos museus espanyols per reclamar l'equiparació fiscal amb Europa i exigirà un IVA entre el 5 i el 7%, molt per sota del 21% actual. El sector, però, no és optimista. El galerista Barcelona Kiko Peinado lamenta que, malgrat la insistència, les possibilitats que el govern espanyol cedeixi són escasses.
Incluso se ha llegado a filtrar el tema de que desde el secretario de Estado, incluso de Cultura, Ministerio, dicen que, bueno, que a lo mejor la opción es que el resto de países suban el IVA, que no, eso de... Que eso de bajarlos todos, pues a lo mejor hay que hacer subirlos todos. Entonces, estamos muy lejos, yo creo, de conseguir, seguramente, pero lo seguimos intentando, sí. Es que es una cosa que hay que seguir.
Aquest nou pols arriba després de la vaga de galeries de principis de mes i tindrà continuïtat a Arco Madrid. La directora de la fira, Maribel López, s'ha posat al costat del sector, conscient que l'IVA reduït marcarà aquesta 45a edició.
Bueno, en la feria lo que hacemos es apoyar a las galerías reclamando esa situación. Más allá de eso, no podemos hacer nada.
Arco se celebrarà a IFEMA del 4 al 8 de març i comptarà amb 17 galeries catalanes, com el petit espai empordanès Spirit Vessel, que s'estrena enguany al certamen.
I una cosa més abans dels esports, perquè l'il·lustrador i guionista Jordi Lafebre presenta Soc un àngel perdut, un nou còmic protagonitzat per la psiquiatra bipolar Eva Rojas. Aquest cop s'haurà d'enfrontar a una banda de neonazis, Valeria Obereda.
Després de Soc el seu silenci, Lafebre ha volgut recuperar aquest divertit i polièdric personatge i també d'altres que l'acompanyen.
Tenia molt clar que era un personatge obert, que hi podien passar més aventures, i aleshores dins del meu cap va naixent la segona intriga que podia passar, i es trobaran doncs, un episodi més de la seva vida esbojarrada, i amb alguns personatges que ja coneixem, com l'inspectora Merkel, el doctor Llull, i una mica a la Barcelona, que si surts al carrer i agafes el metro, te'l trobes.
I el tema que apareix de fons, el feixisme, més actual del que voldríem avui en dia, assegura Lafebre.
Jo vaig créixer veient que Indiana Jones lluitava contra els nazis, i els nazis són els dolents. Fot-li una hòstia, el nazi aquest. I aquest és el meu context emocional i d'autor. A més, el creixement de l'extrema dreta i el feixisme a Europa, això està passant a tot arreu, i aleshores, tristament, és un tema molt modern i d'actualitat.
El llibre el publica ara en català i castellà Norma Còmic.
Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Moment per l'actualitat esportiva, que avui comencem parlant de bàsquet. I és que després de l'eliminació del Joventut de Badalona a la Copa ACB de bàsquet, que ara de seguida analitzarem, avui és el torn del Barça, que s'ha entrenat aquest matí i que ja ho té tot a punt. Ernest Macià per el seu debut al Roig Arena a València. Ernest, quina és l'última hora de l'equip blaugrana?
Doncs que els tres jugadors que estaven tocats i lesionats, Vesely, Panter i Satoranski, han entrenat i que, per tant, poder jugar si calgués, podrien jugar, i jo crec que la majoria jugaran, probablement no tots, perquè el Barça té un conflicte d'extracomunitaris, en té un més dels que permet la Lliga CB, i per tant això pot ser una bona oportunitat, per exemple, per reservar a Kevin Panter, que en teoria estava lesionat, però avui al Barça l'hem vist entrenar. Una altra opció és que Vesely, a qui hem vist escalfar realment molt perjudicat, doncs el Barça se'l reservés. Recordem que té una lumbàlgia, i qui sembla que sí que jugarà és Tomas Satoranski. Qui ha parlat a la prèvia, però, és Darío Brizuela, i és que el Barça ja ha jugat contra el rival d'aquesta tarda, el Múrcia, i de moment aquesta temporada, contra un equip més atlètic com el Múrcia, ha perdut els dos partits.
Dos partits... Tuvimos una mala parte en el primer partido en casa, una mala primera parte en el segundo, una mala segunda parte. Hay que ser consistente los 40 minutos. Hemos enfrentado a un equipo muy duro y que juega muy buen baloncesto, y bueno, hay que ser sólidos.
És una altra tarda de bàsquet aquí a la Copa de València. El partit del Barça és el que comença més tardar, a les 9 del vespre, un quart abans per la web i l'app de Catalunya Ràdio, i abans, evidentment, a les 6 de la tarda, pendents de qui podria ser rival del Barça si passa Baskonia o Tenerife.
Doncs avui pendents d'aquesta transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio d'aquest partit de l'ACB, el dia després, com dèiem, que el Joventut caigués eliminat als quarts de final. I això, Oriol Rodríguez, deixa ja configurada una semifinal que, a més, és del voltatge.
Sí, entre l'anfitrió, el València, que va imposar-se a la penya, i el Real Madrid, que no va tenir cap problema per desfer-se de l'Unicaja en la repetició de la final de l'any passat. Aleshores va guanyar l'Unicaja i el Real Madrid realment es va passejar al Roig Arena, va guanyant des 30 punts, 100 a 70. Com et deia, la penya també va caure eliminada contra el València, 95 a 84, per culpa, bàsicament, 1, que la plantilla del València superior, i després perquè la penya hi va fer un mal segon quart, en què va encaixar un parcial de 24 a 11. Dani Miret, el tècnic de la penya, estava disgustat al final de la seva participació aquí a València.
Marxo enfadat perquè tinc una gran il·lusió per guanyar aquest partit, i faig una preparació tan gran, personal, professional, per guanyar aquest partit, que quan el perdo se'm queda una cara i una sensació tremendament negativa. Que hem fet coses bones, però ara mateix és difícil per mi posar una bona nota a l'equip.
La penya ara se centrarà bàsicament aquesta temporada en competir a la Lliga ACB i després a poder competir a la Champions League. Aquesta temporada organitza la final a 4 a Badalona, i per tant hi té moltes i moltes il·lusions disposades.
Doncs avui estarem pendents d'aquesta Copa ACB de bàsquet, de la mateixa manera que ahir i demà estarem pendents d'aquest home.
Ha sigut un dia molt, molt intens, encara no en soc conscient. Estic super, super feliç. Ha sigut un moment que recordaré tota la vida. Arribar a meta
tota la família, tots els amics aquí davant, mirant-me, animant, tota la feina que hi ha al darrere, tota la gent que m'ha ajudat al llarg de tants anys, un moment de moltíssima alegria.
Un moment que recordaré tota la vida. Així definia Oriol Cardona, al Tot Costa, el dia d'ahir, després que va aconseguir el migdia, ho vam explicar aquí en directe al Catalunya Migdia, l'or olímpic en l'esprint d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo. Una medalla d'or que Marta Garcia no va perillar en cap moment de la final.
El de Banyoles va anar de menys a més, com sol ser habitual en ell, i en cap moment, com deies, va veure perillar la victòria, malgrat haver-se quedat segurament un poquet més tancat en l'eixida de lo que li haguera agradat. El més complicat, diu, gestionar la pressió per guanyar. Així no ho explicava ell mateix en el Tot Costa instants després de guanyar.
Venia amb molta pressió, venia amb el títol, amb el cartell de favorit a sobre, i això no és fàcil de gestionar, però bueno, crec que ens n'hem sortit bastant bé. Evidentment hi havia nervis, però també hi havia moltes ganes i això és el que importa. La pressió i els nervis s'han de saber gestionar com qualsevol altre aspecte d'una competició i bueno, molt content d'haver-nos en sortit i d'haver aconseguit portar-ho bé.
Oriol Cardona insisteix que este èxit no ha sigut cap casualitat. Diu que hi ha molta faena al darrere en un esport complex al qual ell s'ha sabut adaptar i preparar molt bé.
És un esport sí, molt tècnic, molt tàctic, que no és només força física, sinó també hi ha la part, el component aquest tècnic de les baixades, de les transicions, la tàctica de guanyar les posicions quan toca. És un esport molt, molt complex. Des que es va dir que era olímpic, doncs em vaig començar a entrenar consciència per aquestes disciplines i sí que se'm donen bé, però perquè he treballat moltíssim perquè se'm donin bé, que no és cosa fortuïta de que se m'encaixi la prova.
I ara, com deies, Òscar, este Banyolí de 31 anys pot guanyar demà una segona medalla, perquè Oriol Cardona i l'andalusa Ana Alonso, bronze ahir, per cert, en la prova individual, disputen els relleus. Són els vigents subcampions mundials i venen també de fer plata en l'última prova de la Copa del Món fa unes setmanes en Boí-Taüll.
Doncs demà també estarem al migdia, al Catalunya migdia de demà dissabte, pendents d'aquesta possibilitat de medalla d'Oriol Cardona i companyia. Ara, però, més coses. Futbol. Més concretament, Barça, perquè Hansi Flick ha rebut avui una d'aquelles notícies que esperava de fa mesos. Gavi ha tornat als entrenaments amb el grup, Ramon Salmurri.
I ha estat rebut per la resta de companys amb clatallots, el clàssic túnel de Calbots, que se sol dir un Gavi que torna als entrenaments, ha fet una part de l'entrenament amb el grup, això sí, Òscar, no ha fet tota la sessió ni de bon tros, i diguem-ne que des del club el missatge que es vol enviar és som a la recta final de la seva recuperació, no esperis que aquest cap de setmana estigui per jugar, perquè ni de bon tros és així. De fet, quan Hansi Flick ha parlat d'aquesta qüestió, ho ha situat a finals del mes de febrer, que seria un termini molt prematur, o ja al mes de març, que és la idea amb la que es vol treballar amb Gavi, perquè no oblidem que Gavi és un futbolista molt jove que encadena dues lesions de manera consecutiva, dues lesions greus, i per tant no hi ha cap mena de pressa, però el que sí que hi ha, almenys en el cas d'avui, és l'alegria de veure'l tornar amb la resta dels seus companys.
Doncs ens quedem amb aquesta bona notícia, però tindrem paciència per tal de tornar-lo a veure jugant un partit de futbol. Ja sabeu que aquests dies l'actualitat esportiva del Barça se solapa amb l'actualitat electoral, i avui ha arribat la primera trompada entre precandidatures a la presidència blaugrana. Què ha passat?
Doncs mira, que hi havia un debat organitzat pel diari Mundo Deportivo, era un debat per tractar la qüestió esportiva que presentava cada precandidatura. No hi anava el precandidat de capçalera, sinó el responsable de la matèria esportiva de cada una de les precandidatures. A darrera hora d'ahir nit, la candidatura de Víctor Font va canviar el seu interlocutor. En principi havia de ser Carles Planchart, que és el director esportiu de la candidatura de Víctor Font, ja es va decidir que fos Jaume Guardiola, que és un membre de l'àrea econòmica. I això no va agradar gens ni mica a la candidatura de Joan Laporta, que, fruit d'això, va decidir no participar al debat. Aquest matí els quatre grups s'han presentat a la seu del diari i després d'un intens debat de més d'una hora, finalment s'ha decidit no tirar endavant amb aquest debat esportiu, sobretot per aquesta posició de la candidatura de Joan Laporta. És cert que darrera hora el grup de Joan Laporta ha decidit sí participar al debat, però algun dels membres que ho havia de fer ja havia marxat de les altres candidatures i, per tant, no s'ha pogut tirar endavant.
Vaja, doncs hem tingut un debat que no s'ha produït. Mentrestant, tenim algunes novetats, algunes precandidatures. Per exemple, Xavier Vilajoana ha presentat el seu projecte esportiu amb el nom de Harry Kane sobre la taula.
Sí, és curiós, perquè ha presentat un organigrama amb tot el pes de la Masia, un organigrama sense noms, donant molt pes i molt poder al futbol base i a la força del club, però sí que és veritat que hi va deixar caure el nom de Harry Kane. Avui ha reconegut que no ell directament, però sí gent que treballa en la seva candidatura, està sondejant l'entorn del futbolista.
Sí que hem començat, no en primera persona. És a dir, de la gent que sé que vindria en el meu projecte, són ells que han començat a sondejar. No només en aquest cas de Harry Kane, en general. Per tant, jo, en primera persona, no.
Bé, doncs Xavier Vilajona, que té aquest trumfo sobre la taula. Marcíria, un altre precandidat, diu que si guanya congelarà els preus dels abonaments tot el mandat i enviarà els turistes a la tercera graderia del Camp Nou. Marcos García.
Sí, ha presentat la seva proposta social. Com dius, el preu dels abonaments no es tocarà en 5 anys perquè diu que té un patrocinador que ho assumirà i que posarà uns 30 milions d'euros en 5 anys. Síria proposa reubicar els socis de la tercera graderia a primera o segona i sense sobrecost.
Quina és la mesura? La única mesura que clarament blinda el camp i blinda el Camp Nou pels seus socis. Doncs que baixin tots els socis que vulguin fer-ho. I caben, i tant que hi caben. Baixem els socis de la tercera graderia que vulguin estar la primera i segona. Fem abans reubicació familiar per ordenar tots els posicionaments, totes les posicions i tots els abonaments de primera i segona, i els turistes van a la tercera graderia i paguen el mateix preu que si anessin a segona.
Amb aquesta reubicació diu Síria que guanyaran 13 milions d'euros per temporada i a més Marcíria promet que els socis de més de 10 anys d'antiguitat, per tant fidelitat, tindran un descompte d'un 1% al preu de l'abonament cada any.
I novetats també d'un altre precandidat, Víctor Font, que ha presentat el seu spot de campanya a Jan Ortúzar.
Un spot que comença criticant la gestió econòmica de Laporta.
El Barça és el club més endeutat del món. Això ja no és una herència de Bartomeu. Això són decisions que prioritzen interessos personals. Això és fer fora.
També carrega contra els interessos personals de la directiva, l'ús de palanques, l'apropament al Real Madrid amb motiu de la Superliga o la contractació de la publicitat de la República Democràtica del Congo. Font remata dient que deixar escapar Messi va ser un error.
I ens falta un altre precandidat, Joan Laporta. Què té avui a l'agenda, Salmó?
Doncs un acte aquesta tarda a les 7 del vespre a Vic, un acte amb socis que correspon també a aquest perfil baix que està mantenint Joan Laporta, almenys de moment, durant aquesta precampanya.
Doncs amb l'actualitat de la precampanya electoral blaugrana hem arribat a falta de 9 minuts per les 3 de la tarda. Ara fem una pausa i després l'última hora de l'Espanyol i el Girona a la Lliga.
Catalunya migdia.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista, és que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat.
Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre, combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran les 3 de la tarda. Dèiem que tenim l'actualitat de l'Espanyol i el Girona. Un Espanyol que juga demà al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid a la recerca d'una victòria complicada que trenqui amb la ratxa negativa de 7 jornades seguides sense guanyar. No sembla el millor escenari, però al vestidor s'agafen els últims resultats davant l'equip de Simeone, Sergi Andreu.
Sí, l'Espanyol no té números dolents en els últims partits contra els matalassers. Fixeu-vos, dels últims 5 partits, sigui a casa o a fora, 4 empats i una victòria per l'Espanyol. I dels últims 2 partits jugats al Metropolitano, 2 empats. Probablement un altre empat demà tindria regust de victòria en un camp, ara ho deies, Òscar, sempre complicat, davant d'un equip, però, que encadena 3 jornades sense guanyar la Lliga i que, a més, ve de deixar-se escapar una victòria a la Champions dimecres passat al camp del Bruges, quan guanyava per 0-2. A més, els de Simeone han tingut molt menys temps per preparar aquest partit que no l'Espanyol. Tindrà les baixes de Rodrigo Mendoza, sancionat, i de Nico González, lesionat, i el dubte de Pablo Barrios. Manolo, a qui sentirem ara a les 4 a la sala de premsa, té l'obsessió de tornar a deixar la porteria a 0. L'Espanyol no ho fa des de fa ja gairebé 2 mesos al camp del Getafe.
I el Girona no jugarà fins dilluns en aquesta 25a jornada quan visitarà el camp de l'Alavés. L'equip gironí torna a jugar fora el cap de setmana en uns horaris aquesta temporada que a Montserraia han quedat lluny dels històrics diumenges a la tarda.
Serà un nou partit del Girona en dilluns i acumulen ja molts duels aquesta temporada en hores i dies menys agraïts per a l'afició. 16 de 28 entre jugats i pendents, més de la meitat. En aquest cas és el tercer partit que els de Mitchell juguen en dilluns aquesta temporada. El Getafe i el Barça Montilivi i el de Vitoria aquest dilluns que ve. I s'afegeix als 5 jugats en divendres, el Rayo i l'Espanyol a casa i el Getafe, la Reial Societat i altre cop l'Espanyol a fora. I en altres 8 partits el Girona ha jugat a les 2 del migdia a l'hora de dinar, o bé dissabte o diumenge. A casa el Girona ha jugat a aquesta hora contra el Llevant, Oviedo, Alavés, Atlètic de Madrid i el pendent contra l'Atlètic Club, que es disputarà el 17 de març. A fora, en aquesta franja, visita Vigo, Elx i Oviedo. Per dilluns, al camp de l'Alavés, el Girona té la baixa de Joel Roca per sanció, la d'Àlex Moreno per lesió, i s'espera la reaparició d'Ounahi. Diumenge sentirem el tècnic Mitchell en la roda de premsa prèvia.
Més futbol, perquè el Barça torna a ser el protagonista de la selecció espanyola femenina. Fins a 7 jugadores blaugrana a l'última convocatòria d'Espanya, que disputarà 2 partits de classificació pel Mundial del 2027, Ruth Vilà.
7 del Barça, Ona, Patri, Alexia, Vicky, Serra Jordi, Pina i Salma, i 6 jugadores més que han vestit la samarreta blaugrana. Torna a la convocatòria Laia Codina, també debuta Martina, Jana, Lucía Corrales, Mariona i Ornella. Són baixa Irene Paredes per motius personals i Catacó Mapi León, Aitana i Laia Alexandri lesionades. La seleccionadora Sonia Bermúdez ha lamentat la baixa de la de Santa Coloma.
És una jugadora que ha estat en categories inferiores, que creo que cualquier entrenador querría tener en su equipo y bueno, es un ejemplo profesional tanto dentro como fuera del campo, así que desde aquí mandarle todo nuestro apoyo y seguro que se recuperará muy bien.
Aquesta convocatòria serveix per rejuvenir la selecció espanyola, que baixa la mitjana d'edat dels 26 anys de l'últim partit oficial als 23 d'ara. Espanya jugarà contra Islàndia i Ucraïna la setmana que ve i, com deia, són partits de classificació pel Mundial de Brasil del 2027.
I tenim en marxa la Copa Masculina de Tenis Taula entre l'Olot i el Leca Enea d'Irun, de moment amb domini dels de la Garrotxa per 2-1, mentre que la femenina ja té campiones, Carles Vila.
És l'UCAM Cartagena, que s'ha imposat aquest migdia a la final al Miró Ganxets Costa Daurada per 3-2. Les reusenques han tingut opcions d'emportar-se el títol, però s'ha hagut de conformar amb el segon lloc i amb tornar a pujar un any més al podi final de la Copa. Joan Carles Virgili és el president del Ganxets.
Sabíem i partíem que era molt difícil per nosaltres. Ells comptaven amb dos xineses molt bones, la Li Fei, que és una gran veterana a Europa, una gran jugadora a nivell mundial. Nosaltres comptàvem que, bueno, que podríem aconseguir que la nostra xinesa, la Hu, aconseguís fer els 2 punts i creiem i estàvem convençuts que la Natàlia tiraria endavant el seu partit. Bé, no ha pogut ser així. Sabíem que era difícil, però crec que hem perdut molt dignament. I acumulem pues, només una victòria a la Copa de la Reina, dos segons i dos tercers.
El Reus dos ganxets tanca la seva participació al Campionat d'Espanya Absolut i la Copa que es celebra a Tarragona amb quatre finals disputades, amb dos primers llocs i dos segons.
I ja hem sentit les valoracions d'Oriol Cardona després del seu històric or olímpic en l'esprint d'esquí de muntanya. Però els jocs acaben aquest cap de setmana i Maria Sesena encara falten per repartir medalles.
L'alemanya Daniela Meyer s'ha penjat l'or a la final d'esquí acrobàtic per davant de la sueca Sandra Neslund, campiona dels darrers jocs, que avui s'ha hagut de conformar amb el bronze. Ahir a la nit també es va disputar la final femenina de patinatge artístic amb victòria per la nord-americana Alyssa Liu. La plata i el bronze han estat per a dues patinadores japoneses, Kaori Sakamoto i Ami Nakai, respectivament. En les classificacions masculines d'esquí acrobàtic en la modalitat mig tub, el neozelandès Finley Melville, que era un dels grans favorits, ha caigut i l'han hagut de retirar en llitera. Avui es disputen també les semifinals masculines d'hoquei gel. Quan faltin 20 minuts per les 5, Finlàndia contra el Canadà, i quan passin 10 minuts de les 9 del vespre, es jugarà el partit entre els Estats Units i Eslovàquia. I de cara a demà dissabte, a banda de l'espinal d'Oriol Cardona, també hi ha el novec Johannes Klebo, que buscarà el 6è hora la sortida massiva de clàssica de 50 km d'esquí de fons.